per...
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Ana Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els amics dels veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica a divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha vegades no toca el dia que tu m'ho veus així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria plenament garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva. El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a divisió d'honor màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la divisió d'honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens, classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la Primera Catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al Camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al Camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat amb 6 campionats i el Club Muntanyenc amb 1 seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Oh.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
L'enjoc és...
futbol.
Bàsquet.
Hoquei.
Handbol.
Waterpolo.
Tenis, taula.
Rugbi.
Voleibol.
A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica a divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
Si fóssim un país normal i de Catalunya fos un país normal, no havíem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que bueno, també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que m'ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidià que anem garantint. que és viure plenament en català el dia a dia a casa nostra.
Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM, que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també, aleshores per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva. El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima, categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 a la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat amb 6 campionats i el Club Muntanyenc amb 1 seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al Pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400-500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la C31, l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. i unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
Notícies en xarxa, edició matí.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on s'hi sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
Gràcies, Lola. Sens dubte un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
Notícies en xarxa. Connectats al territori.
Sí. 5 minuts els que ens separen ara mateix de 3 quarts de 9 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una mica ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kashek, alliberat diumenge per Israel després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kashek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se en una futura bilateral, doncs segurament serà així.
La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar els servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals. Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arribada al Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no per dir en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final penses que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto, y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga CB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo del
Bàsquet
Manresa.
El seu estil de joc és innegociable, i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt, molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat.
Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontejau.
Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
Molt bé.
Gràcies, Marta.
Adéu.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
La xarxa de comunicació 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Vull deixar de veure només un cop al mes, deixar de plorar cada cop que ens diem adeu. Això s'acaba ja, t'ho prometo. Estic buscant en ells, t'ho prometo. I a més, igual que els vols estiguin cars, que em truquis a les 5 de la matinada, perquè jo només vull estar al teu costat. Ho deixo tot per tu i...
Ràdio Sant Cugat. Cugat.